Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Aprendre música llegint teoria musical és com fer l'amor per correu. Luciano Pavarotti, 1935-2007.
No ens amaguem. Des del principi hem deixat molt clar que la nostra intenció és parlar de música clàssica de forma col·loquial, propera, directa, a peu de carrer o en tertúlia en acústic, tal i com ens arriba aquesta música quan la veiem en directe, en acústic, sense més afegit que el que regala el músic en el moment únic del present. És precisament en aquests moments dels directes quan molts músics i orquestres pensen maneres d'apropar-se al públic i trencar aquests esquemes establerts. Una de les formes és a través de l'humor, i ara diràs, no és possible. Doncs sí, és possible, i de fet, és possible des de fa molts anys, molt temps, en la música clàssica. I això sí, per explicar-ho, com sempre, qui millor que comptar amb la flautista Patricia Denó i la pianista Cristina Casale. Hola, noies.
Hola, Jessica.
Hola.
Què tal? Quina raó tenia Luciano Pavarotti, no?
Buf!
Posar-hi, d'alguna manera, una cosa del dia a dia, de fer l'amor,
sí,
amb la música.
És que està directament connectada, és que la música és l'expressió de vida.
Exactament. El que passa és que sí que és veritat que tenim aquest encorsetament als músics clàssics, no?, que sembla que som tan intel·lectuals i tan elitistes que no riem mai, però precisament el sentit de l'humor va molt íntimament relacionat amb la intel·ligència i també la intel·ligència emocional. I artistes que mai diríem, i grans cantants com Pavarotti, com Maria Callas, que li encantava explicar acudits, com grans violinistes, grans pianistes, flautistes, trompetistes, gent de tots els àmbits de la música clàssica, han demostrat al llarg dels segles l'afany pel riure i per el, entre cometes, enfotre-se'n de tot.
Sí, de tenir un bon sentit de l'humor, que de vegades doncs al backstage estàs esperant per sortir i toques un programa molt seriós, però just abans de la concentració, doncs, per què no riure una estona i relaxar-te?
Em sembla, ara explicaré una interioritat, però em sembla que vosaltres teníeu maneres molt diferents de preparar el preconcert.
Sí, eh? Sí, sí. Són intimitats d'aquestes.
Arreglant-vos i, sí, i parlant de forma distesa, no? Que no és...
Sí, nosaltres al backstage, de fet, sempre anem recollint arxius o fotos o vivències, no?, que diem això a una carpeta d'ordinador que posi backstage moments, no?
Sí,
perquè
exacte,
realment és això, estem relaxades, parlem, ens estem arreglant i aleshores, doncs, sí que és veritat que algunes situacions que poden semblar extraordinàries per qui no treballi, doncs, donant concerts com nosaltres, doncs a nosaltres ens diverteixen i posem un toc d'humor. Doncs,
sí,
doncs,
és una mica com aquestes situacions, com quan vas a un enterrament, Saps aquestes situacions que dius que saps que per protocol has d'actuar de manera seriosa? Basta que et diguin no pots riure, has d'estar trist, o no pots riure perquè vas a un escenari, és molt respecte i tot, que observes més que mai la tonteria de portar això a l'extrem, perquè realment és un fil que separa el sentit de l'humor, que no vol dir que sortis i no estiguis concentrat i tot, clar que sí, però l'abans és el que més acosta l'ésser humà amb totes les seves misèries, no?, que formen part d'aquest humor, amb totes les seves misèries, a l'artista que després es presenta en públic. La línia és tan fina que quasi no es divideix.
Això ens passa molt també a la ràdio, als directes,
clar,
que la mínima cosa a vegades et fa riure i a més saps que estàs en directe.
I no pots riure.
No pots riure, encara rius. Sí, més, sí, tots sí. Em sembla que hem tingut experiències d'aquest
tipus. Jo he de dir que si a sobre...
És una pressió.
Dins dels instrumentistes, si toques un instrument en què estàs bufant i no pots riure, no us ho explico.
Ai,
ja. Perquè si t'agafa un atac de riure sobre l'escenari, i a més no pots, perquè és que la flauta et tremola, no pots riure i bufar a la vegada, bueno, es passa fatal, eh?
Jo us vull comentar una anècdota que vaig fer un experiment amb el meu partener de duo de pianos, el meu mestre Manuel Ferrer, doncs és un pianista francès de molt nivell i és un gran músic. Aleshores se'ns va ocórrer d'oferir un concert a un públic que tenim fidel a França, en qual tocàvem una peça en el seu conjunt hi havia estil de bossa nova, d'un ragtime, un rock and roll, i pensàvem, mira, vestits d'etiqueta, és que això no pega, no pega. I vam decidir disfressar-nos, però disfressar-nos a lo bèstia. Realment ell es va posar amb una perruca llarga, com heavy metal, una samarreta negra.
En sèrio? L'Emmanuel Ferrer va fer això?
Això va fer. Oh. I jo vaig posar-me una perruca a lo afro, ulleres de sol, estava mastegant xiclet quan vaig sortir, i entre acte i acte doncs ell es prenia una ampolla de whisky a morro, que evidentment no hi havia whisky a dins, sinó que hi havia aigua, i jo doncs em posava laca, em pintava els ulls i tal. I me'n recordo, primer de tot va ser molt alliberador, perquè doncs anava amb la música, el públic va riure molt, o sigui, després del concert ja estàvem normalment parlant fins a les 12 de la nit, doncs aquella vegada vam estar fins a les 3 de la matinada, i el que sí que és veritat que costava no riure, perquè clar, evidentment érem dos personatges
i a més a més que us miràveu l'un a l'altre amb aquelles pintes,
una davant de l'altra,
fèieu a quatre mans, no?
Fèiem a dos pianos,
llavors
un piano està situat a davant de l'altre, llavors tu veus de front a l'altre, llavors el meu mestre, persona que admiro enormement,
amb la perruca
heavy metal i unes ulleres així rodones de John Lennon i tal, que li quedava genial, o sigui que actua molt bé, és un bon actor, no? Doncs és que era, i jo mastegant xiclet i també obrint les cames i amb una postura de la columna vertebral doncs antimusical, no?
Ara la següent divertit. Pregunta és, no hi ha vídeo d'això?
Sí que n'hi ha.
Oh, ep! Ep! Això no m'ho has dit mai.
I al YouTube?
Al YouTube no.
Jo això ho vull veure, Cristina.
Al YouTube no està penjat perquè és una faceta nostra puntual, és una faceta real. L'Emmanuel i jo també rient molt, tenim molta química, i quan vam preparar només els assajos ja ens ho passàvem molt bé. I també és això, hi ha aquesta necessitat de distensió, de dir, és que no només hi ha música seriosa o que se centra en el patiment, no? I aleshores sí que n'hi ha. El que passa és que si posem un vídeo i el públic, la primera impressió nostra que té és aquesta, doncs
no
és la nostra intenció.
Repeteixo que jo el vull veure. Jo, o sigui, avui no te'n vas d'aquí sense que em ensenyar a veure. Jo he de dir que la vegada que pitjor ho he passat a l'escenari, pitjor, però de debò, ara ho dic seriosament, pitjor perquè no tenia les eines per controlar l'atac de riure que em va donar, va ser una gira que vaig fer per Mallorca, amb un quartet, fèiem els quartets de Mozart, flauta, violí, viola i cello. I resulta que el meu bon amic Joan Espina, que és un dels meus millors amics i és un grandíssim violinista, i jo, ens passa que quan toquem junts no ens podem mirar, perquè és molt perillós mirar-nos, perquè, bueno...
Dieu moltes coses amb els ulls.
Perquè, perquè ens entra un atac de riure i tal. Però és que va passar una cosa molt curiosa, és que estàvem tocant el quartet de Mozart en re major, que el segon moviment la flauta es queda tocant sola, jo estava allà com en trance, tocant sola, i la corda fa acompanyar amb un pizzicato, plom, 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 plom.
Això no resulta fa riure encara, eh?
No. I jo estava concentradíssima en l'expressió, en explicar coses, tocant i tal i qual. I de sobte, en un moment d'allò que tanques els ulls i et gires i mires al públic, de sobte, quan els obro, veig a primera fila un senyor gran que s'havia adormit. S'havia dormit amb la boca oberta, amb el cap enrere, boca oberta, però la dentadura postissa tancada. Ai. En aquell moment jo vaig entrar en col·lapse, vaig dir, no miris el Joan, no el miris. Però és que en aquell mateix moment resulta que el Joan també ho havia vist i estava pensant, no miris la Patrícia. I en un moment vaig veure que ens vam mirar per la cua de l'ull els dos, i jo vaig haver-me de girar mentre anava tocant, la flauta anava així, i va ser horrorós acabar de tocar aquell moviment perquè el diafragma embotava d'una manera que no podia. O sigui que si se'n passa malament quan t'agafen aquests...
Jo m'imagino aquesta situació, imagineu-vos.
És increïble, eh? Quantes coses passen
a l'escenari, eh? Quant control hem de tenir, i de fet nosaltres ens hem de controlar sovint per no parlar i fer unes editorials de 10 minuts, senyores i senyors.
Sí, anem.
Això és una directa.
Anem en matèria i continuem rient. Perquè avui el programa va d'humor amb la música.
Exactament.
I comencem?
Mira, resulta que no només ara ens trobem l'humor a la música. Hi ha Haydn, que va ser el mestre de l'orquestació, de l'orquestra com la coneixem avui en dia, va escriure 101 sinfonies. Però la número 94 es diu La sorpresa. Per què? Perquè la gent s'adormia, perquè la gent anava allà pràcticament a dormir, a les sinfonies. I en el segon moviment, que és el que estem escoltant, Haydn diu, mira, posaré aquest tema tan senzill, tan soso, sosaina, si vols, que no aporta gaire res, però prepararé una sorpreseta perquè la gent es desperti. Toma ja! I aquí mateix...
Jo m'he despertat.
I aquí mateix, entre altres sorpreses, la gent es fotia un esglai que es diu a l'època que quan Haydn va estrenar l'obra, mitja audiència va agafar un cobriment de cor del susto que es va donar. I ara, si seguim escoltant...
La sorpresa mortal, eh?
Ara ja estem preparats, eh? Allò que l'esperes. Sí. Va, quan arriba?
Ja estàs. Però... mig despert... I les flautetes totes maques aquí cantant. Toma ja, està en un altre lloc. No t'ho esperaves, eh? No us esperàveu que estava en un altre lloc. Doncs, clar, va córrer la veu i es va dir que Haydn, quan la gent ja sabia això i anava a escoltar la sinfonia número 94, apodada La sorpresa, la gent ja s'ho deia i deia, alerta, no t'adormis en el segon moviment perquè et pot agafar un cobriment de cor, perquè hi ha sustos.
És molt important.
Haydn ja sabia com promocionar-se, com promocionar sí. un tema seu.
És molt important que la música sigui imprevisible, perquè sí que tu pots sentir Mozart i pots intuir el seu estil, però sempre ells t'han d'agafar de sorpresa, perquè la sorpresa és clau per les emocions, per sentir emoció i en recordar-te'n.
Exactament. Posteriorment també trobarem que hi ha compositors que han dit, mira, saps què? Vaig escriure una sinfonia tot un despropòsit amb un instrument solista que no està a l'orquestra. Vosaltres, si us ha pogut, ara, si us dic, per exemple, va, inventeu-vos algun instrument que no estigui a l'orquestra, em direu, home, el piano no està a l'orquestra, però toca de solista, això no té cap sentit de l'humor, no? Imagineu, us dono una pista, és un aparell que ha evolucionat molt amb el temps i que abans, quan s'escrivia, feia molt soroll.
I si posem la música i que la gent intenti endevinar quin instrument
bona
és?
Idea. Efectivament, Anderson va inventar-se una sinfonia que es diu la Sinfonia de la màquina d'escriure, que després va portar al cinema el mateix Jerry Lewis, que era l'humorista de l'època dels anys 50-70. I és molt graciós perquè hi ha una complicitat entre el solista, que és un senyor que s'asseu en una cadira davant de l'orquestra i enfront al públic, al costat, a la dreta del director, i que sempre ja es fa molta comicitat i el públic riu moltíssim.
Com a curiositat i també paral·lelisme entre el que és el grau d'intel·ligència, el grau intel·lectual i l'humor, dir que Anderson es va formar a Harvard.
Exacte.
Es va graduar com a mestre de música i arts. Té orígens de pares suecs i bé, doncs, una altra vegada amb aquest exemple, doncs veiem que l'intel·lectual, el factor intel·lectual no està renyat amb l'humor.
Mai.
Patrícia, a més hem de dir que els oients poden anar a YouTube i trobar aquest vídeo i veure en realitat aquesta comicitat
i tant, i
el públic rient.
Sí.
Forma
és
part
que aquí està la gràcia, poder-ho visualitzar, tot això. L'humor a la música és molt visual, també. I ara, si entrem dins del món de les veus, que aquí és on hi ha la gran guerra d'humor, trobarem... Rossini era un compositor, un tio, que a part d'inventar els canelons, tenia un sentit de l'humor increïble. I va dir, mira, les sopranos, que són tan especials i són tan, tan divas elles, no? Una soprano contra una altra soprano, al final semblen dos gats miulant. Doncs saps què? Compondré un duo que es dirà el duet dei gatti, dels gats. I aquí trobem Montserrat Caballé, mare, i Montserrat Martí, filla, amb aquesta exquisitesa. M'encanta veure aquest recital en directe perquè la Montserrat Caballé, aquí com la coneixem nosaltres, tan tocada i posada, és molt més...
S'ha de veure aquest
és
vídeo,
molt més sàdica musicalment que la seva filla. O sigui, hauríeu de veure com trenca la veu i
mastega el miau.
Però i el... Sí, sí. Se li fos, ronca la veu.
Mira, mira, mira. Peça de Rossini, no, deies?
Sí, 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 està composta per Rossini, precisament, i s'ha portat a l'escena moltes vegades i és molt divertida de veure perquè...
És un compositor d'òpera còmica, sobretot, exacte, no? Hi ha molta òpera còmica i aleshores doncs una d'aquestes peces és aquesta. Sí, és i és...
Jo m'imagino la primera vegada, el primer públic que anava a veure
imagina't,
aquesta peça...
a l'època, Imagina't. I seguint amb la batalla de guerres, us proposo dues petites batalles que són imperdibles pel fabulós món conegut com la glòria de la veu humana, que és com es titula l'àlbum d'una gran cantant anomenada Florence Foster Jenkins. Ara us proposo un duel. Es tracta de Die Hohle Rache, la famosa ària de la reina de la nit, de la flauta màgica de Mozart, primer per la versió de la grandíssima Diana d'Amrau i posteriorment la Florence Foster Jenkins. Aquí la tenim. Aquí tenim a la grandíssima Diana d'Amrau amb una interpretació brutal, però ara tindrem el privilegi de sentir la glòria de la veu humana, un incomparable Florence Foster Jenkins.
Jo us recomano que us protegiu una miqueta les oïdes.
Ara, si us plau, no perdeu detall. Ara.
Jo no puc.
No puc. Bé,
Jo venia a passar-ho bé aquí.
És tot un xoc, és tot un xoc sentir això.
A més, imagineu, bé. Nosaltres tenim els cascs posats i no tenim més remei que escoltar-la.
Coses sobre, la Florence Foster Jenkins. Aquesta senyora era mestra i pianista nord-americana i doncs, quan va rebre una herència del seu pare va utilitzar aquesta herència per realitzar el seu somni, que era ser cantant. I aleshores doncs, llogava al gran Carnegie Hall de Nova York una orquestra per cantar doncs, com a ella li agradava, vestir-se amb la fantasia que ella tenia al cap
i no era conscient,
però em queda una frase que he trobat seva que diu que la gent podrà dir que no sé cantar, però ningú podrà dir mai que no he cantat. És a dir, ella el que volia era cantar. Sí que podem admetre que tenia una personalitat absolutament ferma i la seva, el seu objectiu era cantar, no agradar als altres.
Jo per això l'hagués invitat a canviar d'emplaçament de l'escenari a la dutxa i per donar valor a les obres, perquè això és un crim contra la humanitat.
Imagineu-vos la cara del públic.
Bé, el públic jo crec que ja sabia el que anava.
Que hi ha col·leccionistes, perdoneu, hi ha col·leccionistes, de discos de la Florence Foster Jenkins o de la següent gran soprano que us presentem a continuació. A continuació, el duel Joan Sutherland versus la grandíssima Joan Sutherland versus l'encara més grandíssima Natalia de Andrade amb el tema Caro Nome de l'òpera Rigoletto. Disfruteu-la. Deliciosa la veu de Joan Sutherland, però més exquisita serà la veu de Natalia de Andrade, sobretot amb l'expressivíssim vibrato i temperament.
Molt desafinat, jo tradueixo, molt desafinat, i ens farà patir
ens a
tots.
La Patrícia ens vol per mal camí, i la Cristina avisa.
Jo us aviso, perquè no tingueu atac.
Aquí el vinil, com s'escolta?
I el pianista que jo crec que té un dúplex en el cel per acompanyar aquesta sessió.
Caro nome que el mio cuore feste primo palpitare il l'amore mi fai sempre rammentare col pensier il mio de...
Jo crec que el concepte estoïcisme va néixer d'aquest pianista perquè per acompanyar això realment jo crec que havies de fer un treball psicològic i emocional i en públic,
Bé, diuen que el pianista de Florence Foster Jenkins feia cares còmiques mentre ella cantava. Jo crec que doncs...
Això és... Mira.
Doncs el que deia, doncs que aquestes artistes, perquè són artistes, no? Al fi,
sí,
a capdavall,
posar-se davant del públic.
Eren, eren plenament conscients del que feien i els hi donava igual, no? Doncs fer riure. Però potser aquesta és la finalitat, és un altre gènere, no és el concert clàssic.
Sí, però la Natàlia d'Andrade, que era una portuguesa... Oi, no puc, perdoneu-me,
espera, que pujo.
Perdoneu-me.
És que el Déu sentit meu. Del ritme no el trobo.
Déu meu, doneu-me verí ara mateix.
És molt interessant veure les cares de la Jessica, perquè pensava, si som nosaltres que som llepafils musicals, no? No, però no, ella també posa
clar,
cares de terror.
La Patrícia ens ha posat la delícia abans,
clar,
i després... Jo tampoc pujaria, no sabria fer ni això, tampoc. Aviam, riem sí. Perquè hem de riure.
A més, aquesta senyora, si la busquen...
Però no cantaries al Carnegie Hall.
No.
Aquesta és la diferència.
Aquesta senyora, si la busquen els nostres oients al YouTube, veuran que mentre està fent aquest recital de dalt, li tiren confeti, però no confeti en forma de pluja, sinó caixes de confeti mentre obre la boca.
Perquè cari!
I ella segueix!
Ella és partícip de...
Persevera, ella persevera.
És tot un espectacle.
És un espectacle i és el que dèiem, la gent se sap vendre. Perquè d'una altra manera, segurament, nosaltres, per exemple, no parlaríem d'ella.
Exactament.
Sí, bé. Ha marcat la diferència d'una manera diferent, no? D'una altra manera.
Cristina, has preparat més talls d'humor.
Sí. Sí, ara canviem radicalment i ens anem a una troballa que vaig fer a YouTube. És un curt d'una productora que es diu The Impostor Film i el seu director és el Fernando Gil. I bé, doncs el que fa és jugar amb la nomenclatura musical, especialment amb noms de compositors, i no em vull allargar en explicacions perquè el que vull és que el sentiu i rieu una estona.
Atenció, atenció.
Stravinsky! Está Mahler, pero Schubert.
¿Cómo que está Mahler?
Está Mahler, pero Schubert.
¿Y por qué está Mahler?
Es que ayer pasó la noche con una buena Mozart, de estas del rollo Paganini.
Pues a mí pagarme no me han pagado.
¡Calla loca! Total, que se pasó medianoche dando el jodan Sebastián con el lubricant Beethoven.
Si es que está hecho un Vivaldi la Virgen.
Ya ves. Pues después se puso los Levis Strauss, se fue a un garito que estaba petado de Händel, se pasó un poquito con la Farinelli y le dijo a una amiga, a que te vio Lonchelo. Y Chelo le dijo, no te pases de Liszt, que me Offenbach.
Es que ¿cómo es el Schubert?
¿El qué?
La Farinelli.
Total, que se volvió a casa con los huevos granados. Y esta mañana no se le ocurre otra cosa que desayunarse unas peras al Vinoni, un poco verdis, y para almorzar unos boquerinis en vinagre. Y claro, está en el cuarto de Wagner porque el estómago le falla.
¡Bach!
Ya ves.
Pues si quieres te dejo los recados, Sati.
Es que me pillas con trabajo.
Pues nada, chao, Koski.
¡Usted lo Pachelbel!
¡Qué bo! És tan agut, és fantàstic. Estàvem aquí les tres, rient, aguantant les ganes. ¡Qué bo!
És magnífic com combina... Stravinsky. Sí, el títol, si el voleu buscar a YouTube, és Stravinsky.
Està Mahler.
Molt divertit.
Pues Schubert.
M'agrada perquè és humor que podem detectar els músics i la gent potser que no està tan habituada, no?
Evidentment.
Com a la música clàssica.
Com jo anava enganxant els compositors que anaven inclosos en aquest gag.
Sí.
Molt bo. I per últim, ja acabem. Hem rigut moltíssim en aquest programa d'avui. Moltes gràcies.
És
alliberador.
Esperem que l'oient també hagi rigut i hagi descobert l'humor a la música, l'humor real.
Exacte.
I no només a vegades quan passa, no? Que vas a un concert sèrio, però passen coses com el que heu explicat.
Sí, exactament. I tantes altres.
I que no veiem al públic que anem a veure-us. Una altra peça, Cristina, que tens preparada.
Una altra peça és una peça d'un quartet femení que es diu Salut Salon, un quartet de noies venides d'Hamburg, que doncs el que fan és... primer de tot parodiar una versió de l'estiu de les estacions de Vivaldi i aleshores doncs elles mateixes van variant i donant el toc d'humor
i es van picant elles
i té doble repte introdueixen música de pel·lícula enmig.
de cop i volta.
Però
aquesta parada.
Doble repte, primer, perquè sembla que les dones no tinguin, no puguin fer riure tant, però és que si a sobre són alemanes... O sigui que bravo, eh?
Trenquen tòpics.
Bravo per elles.
Que és com ha de ser.
Són precioses, entre elles es van picant al tocar, fan fàcil el que ha de ser molt, molt difícil.
Perquè
molt
són
difícil.
Molt bones instrumentistes.
I toquen en unes posicions una mica estranyes.
Si la pianista toca amb el braç a sota de la cama que ha creuat abans, o es dona la volta i es posa a tocar boca per boca amunt, realment tot un espectacle molt, molt creatiu i alhora, doncs, això que ens fa gaudir de la música des d'una altra perspectiva.
Doncs ens quedem amb elles avui a Tertulian Acústic. Patricia Adeno, Cristina Casale, Patricia Adeno, moltes gràcies, com sempre, per fer-nos riure i gaudir de la música des d'una altra perspectiva.
Ah, exactament. Gràcies.
Un plaer. Adéu, gràcies.